Són les 11. El 3 de març li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Que seguirem parlant de la notícia, sens dubte, del dia. Trump ha ordenat tallar tots els llaços comercials amb Espanya. El president dels Estats Units, que ja no era fan de Sánchez, ara encara està més enfadat perquè és el líder europeu més crític amb els atacs que ha llançat contra l'Iran. Aquest quart dia de conflicte també ens portarà al Líban i a les benzineres. Entrevistarem el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei per saber com pot afectar el conflicte al Pròxim Orient el preu dels carburants aquí a Catalunya. I tindrem debat, esperem que constructiu, com sempre. Cal abolir definitivament la prostitució? El govern espanyol se'n va mostrar partidari. Avui ens explicaran com ho veuen Tamara Fernández, advocada i investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Sílvia Carrasco, antropòloga i presidenta de Feministes de Catalunya. I des de les 10 tinc aquí a la meva esquerra una oient misteriosa de luxe. Enlluernaria qualsevol persona que tingués al davant amb els seus dibuixos. De fet, no va poder resistir ni Gabriel García Márquez. Li va il·lustrar un conte per nens i ell li va fer una dedicatòria escrit perquè la Carme el fes veure. Avui cedirem l'última paraula a una gran artista, la il·lustradora, ja ha dit el nom, Carme, i afegim Soler Vendrell. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem en aquesta última hora amb les veus que han marcat de moment aquest 3 de març. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Espanya ha estat terrible. He demanat a l'Escot que talli tots els acords amb Espanya. I ara Espanya diu que no podem utilitzar les seves bases. Podem utilitzar les bases quan vulguem. Podem volar-hi i utilitzar-les. Ningú no ens dirà que no les fem servir. No ens cal. No han estat amables. No tenen un bon lideratge.
Vicepresidenta,
lo siento, me tengo que ir corriendo.
Hay preocupación en el gobierno.
Muchas gracias.
Manifesto el meu compromís en defensar els interessos de Catalunya, de la indústria catalana. No som amics de rebre cap coacció de ningú. Tenim les idees clares, respectem a tothom, volem comerciar amb tothom i sabem com defensar els interessos de Catalunya i és el que farem exactament això.
No pot posar aranzels específics en els productes espanyols, perquè no existeixen en el comerç internacional. Aquests productes espanyols van dins el paquet de la política comercial europea.
El govern i el poble libanès han d'entendre que Hezbollah els està arrossegant a una guerra que no és seva, només per la mort d'aquell assassí de masses amb qui no tenen res a veure. S'han de preocupar d'ells mateixos i el més aviat possible.
Hi ha gent que està estudiant i que no s'han enregistrat, hi ha gent que està treballant de manera temporal, hi ha turistes, hi ha persones que s'han desplaçat per assistir a conferències i, per tant, són aquestes persones les que voldríem que s'identifiquessin.
Esquerra Republicana no avalarà la resignació del govern de la Generalitat davant del PSOE. No hem avançat en allò que ens havien proposat i que el Partit Socialista no ha estat capaç de moure el PSOE a Madrid i presentarem aquesta esmena a la totalitat.
Lo que no puede ser es que Badalona se quede sola cuando nuestro entorno está prohibiendo los pisos turísticos. Es una cuestión de sentido común. Ideológicamente, seguramente, no está en nuestra línea, pero tomamos esa decisión porque es la mejor para Badalona.
Perquè els peixos, de fet, viuen sense pensar gaire. És a dir, ells són dins de l'aigua, ni ho saben que hi són, no saben que estan envoltats d'aigua, i neden, i per instint es van movent. I elles dins l'amor, d'alguna manera, com a mínim la narradora, es mou així, es mou molt per instint, fins que arriba un moment en què ella diu travesso l'oceà coberta d'escates a l'ombra d'un tauró. O sigui, s'ha adonat que la seva parella o el seu amor és un depredador.
No he disfrutado un puñetero puente en toda mi vida y he llegado a la conclusión de que, querido Fernando, no hace falta que te ponga apellido, pero necesitas recordar que se puede vivir. Y en eso estoy.
Guanya el Barça 3-0. Ens falta un golet per empatar. Un golet per empatar l'eliminatòria. Final! Final, final, final del partit. El miracle no ha estat possible. I el Barça...
Aplaudeix el Camp Nou.
Ha fet tants mèrits, que mereix una ovació com la que sentim avui al Camp Nou.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Les 11 i pràcticament 7 minuts, Pedro Sánchez respondrà demà al matí a primera hora a les amenaces de Donald Trump. Ho farà en una declaració institucional des de la Moncloa, després, suposem, d'haver estudiat bé l'anunci del president nord-americà, que, recordem-ho, ha acabat obrint una gran crisi política amb Espanya. Trump ha anunciat aquesta tarda que trencarà les relacions comercials entre els dos països i ha amenaçat amb un embargament fins i tot com a càstig. Tornem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit de nou.
Hola, Manel, bona nit de nou.
Recordem que Trump ha repetit que Sánchez és un aliat terrible. Ha dit que Espanya era un poble fantàstic, però que té un president terrible, eh?
Sí, sí, aquesta paraula terrible. Ell va combinant terrible i horrible, però sí, la cosa és que s'ha precipitat quan li han demanat per l'OTAN i per la relació amb Alemanya, perquè, recordem-ho, tot això ha passat en presència del canceller alemany Friedrich Merz, que avui és de visita oficial aquí a Washington, i Trump ha dit que hi ha països europeus que estan actuant molt positivament, d'altres que ho fan de manera doncs horrible, com és el cas d'Espanya, ha dit, i aquí és quan ha retret que els Estats Units no puguin utilitzar les bases militars espanyoles pels avions que es dirigeixen a l'Iran o a l'operació contra l'Iran, aquesta fúria èpica. Tot seguit, mirant el secretari del Tresor, Scott Bessent, i buscant-li doncs, la confirmació que el que estava dient doncs, era correcte, ha anunciat el trencament comercial amb Espanya.
I tenim dret. Per exemple, hem parlat d'Espanya. Demà podríem aturar, o encara millor avui, aturar tot el que tingui a veure amb Espanya. Tots els negocis que tinguin a veure amb Espanya tinc dret a aturar-los. Embargaments, fer-hi el que vulgui. I podem fer-ho amb Espanya.
Una mica en la línia d'aquesta rebequeria que ja coneixem de Donald Trump, i ha afegit que no té res, que Espanya no té res que els Estats Units necessitin.
Doncs déu-n'hi-do, ja veurem què és el que acaba passant, perquè ja ens ha dit una economista que veu molt difícil que es pugui actuar en concret només contra els productes o contra el comerç que hi ha amb Espanya, que aquesta és una qüestió que hauria d'adreçar directament tota la Unió Europea, però, en fi, el que està clar és que segurament Donald Trump ja no estava gaire content amb el govern de Pedro Sánchez, i el fet que ahir els diguessin que no poden utilitzar les bases militars que hi ha a Andalusia, això encara el deuria enfurismar més.
Doncs sí, està emprenyat, recordem-ho, perquè Espanya no aporta el 5% del seu PIB a les arques de l'OTAN. És una qüestió que Donald Trump ha perseguit durant anys i a la qual doncs, gairebé tots els socis de l'OTAN s'hi han adherit, excepte Espanya, i en aquest sentit doncs, ha estat fins i tot irònic, perquè ha dit Trump que Espanya no és que no pagui el 5%, diu que ni tan sols paga el 2%, que ja fa anys que està pactat. Merz al seu costat, el canceller alemany, com dèiem, que una mica doncs, li ha fet de servent, podríem dir, perquè de fet li reia les gràcies tota l'estona. Això no sorprèn, perquè Friedrich Merz és, tot i ser del mateix partit que la ex-cancellera Angela Merkel, és tot el contrari pel que fa doncs, a qüestions com el clima, a qüestions com la immigració. Aquí Trump ha subratllat que s'hi entén molt bé, i Merz aprofita per dir que estan intentant convèncer el govern de Pedro Sánchez que es repensi aquesta qüestió de l'aportació del 5% del PIB a l'OTAN.
Estem intentant convèncer Espanya perquè s'acosti al 3% o al 3,5% que vam acordar a l'OTAN. I com va dir el president, és correcte, Espanya és l'única que no està disposada a acceptar-ho. I estem intentant convèncer-los que això forma part de la nostra seguretat comuna, que tots hem de complir aquestes xifres. I això és un 3,5% per a l'exèrcit i un altre 1,5% per a la nostra infraestructura militar. Per tant, Espanya ha de complir això. Common Security.
A Pedro Sánchez no li han pogut tibar les orelles físicament perquè no hi era, però sí que li deuen haver xiulat. I Merz i Trump potser ara podran brindar amb Freixenet, ara que ja és del tot Alemanya.
Sí, és veritat, ho hem explicat avui, que s'han fet amb el 100% de la companyia. Per cert, que ara escoltant a Merz i veient tot el que ha dit, perquè s'ha posat molt al costat de Donald Trump també en els atacs a l'Iran, veurem si aquesta crisi és només, i poso el només entre cometes, entre Madrid i Washington, o si també es va obrir un cisma dintre de la Unió Europea, perquè avui el canceller alemany hagués pogut defensar una mica també un dels seus socis de club europeu, sí, però ha preferit posar-se al costat de la Casa Blanca. En fi, ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington.
A vosaltres, bona nit.
Són les 11 i 11 minuts. L'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà es comença a notar també a la butxaca. Si aquests dies heu anat a posar benzina, no sabem si ho heu detectat o no, però podria ser que ja la trobéssim una mica més cara. Això ens ho confirmarà ara mateix el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal. Bona nit.
Hola, bona nit, bona nit.
D'entrada, això que dèiem, ja es nota aquest conflicte al Pròxim Orient pel que fa a les butxaques?
Sí, sí, ahir la tarda ja va començar a córrer que es tenia que pujar la benzina, i hi havia problemes perquè les operadores o alguna operadora no sabia a quin preu ens tenia que vendre les benzineres el combustible avui, perquè la pujada encara no era... No se sabia amb quina quantitat es pujaria el combustible. Avui totes les benzineres pràcticament ja tenim com a mínim 10 cèntims més car el combustible que el preu que teníem ahir. I suposo que demà pues, ens trobarem 4 o 5 cèntims més car el combustible que avui. El petroli, el barril de Brent, ha anat pujant durant tot el llarg del dia, al final ha acabat amb quasi 20% més car, de 70 dòlars el barril que teníem fa una setmana, avui ha estat movent-se entre els 83 i pico i els 85 dòlars el barril, és un 20% més, i això es nota també amb el preu del combustible. Esperem que es quedi aquí la cosa.
Per tant, l'afectació és bastant immediata des que hi ha el conflicte, que es nota en el preu que ha de pagar el consumidor. Això va molt ràpid.
Sí, perquè pensi que, a veure, l'oferta i la demanda és una balança molt sensible. En el moment en què els vaixells no poden passar per l'estret d'Hormuz, que hi ha combustible que queda retingut allà i no arribarà, que els vaixells tenen que donar la volta i arribaran més tard, amb la qual cosa l'oferta es comença a tensionar perquè no hi ha tot el combustible que tenia que arribar, i aleshores pues, el preu s'encareix, és la llei de l'oferta i la demanda. Encara que tampoc hem d'alertar els que ens estan escoltant, perquè primera que tot el que venia de la zona aquella no representa més d'un 10-15% 20% màxim, o sigui que continua arribant petroli, i després també combustible, i després també tenim unes reserves estratègiques a Espanya de 90 dies, o sigui que en el supòsit de que és impensable avui per avui, en el supòsit que durant 90 dies no arribessi combustible, nosaltres continuarem tenint combustible, o sigui que no estem davant de cap escenari dramàtic, però sí que estem davant d'un escenari on no tenim prou combustible del que estem gastant, i això fa que s'apugi el preu, evidentment.
Clar, les persones que ens estan escoltant, que moltes ho fan des del cotxe, ja queda clar que no hi haurà un problema, com a mínim a curt termini, segur, d'abastiment, però algunes potser sí que s'han desviat directament cap a una benzinera, perquè si avui ja hi ha 10 cèntims més car i demà pot ser 10 cèntims més car, no sé si ho han notat, això, que preventivament la gent avui omplia ja el dipòsit.
Sí, hem despatxat una mica més, però pensi una cosa, que amb un dipòsit de que puguis fer una repollada, mira, l'acabo d'omplir i tal, al final l'estalvi poden ser 2, 3 euros, 4 euros només. On estan treballant molt fort són els distribuïdors, la gent que té calefaccions de gasoil, dipòsits grans per autocars i camions, empreses que tenen dipòsits de 10, 15 mil, 5 mil litres, 20 mil litres per flotes, i aleshores aquí sí que fer una carregada important d'uns quants mils de litres, aquí sí que ja l'estalvi comença a ser important. Els distribuïdors de gasoil sí que han tingut comandes importants. Amb els cotxes, doncs ja dic, al final el que et vas estalviar tampoc és tan significatiu.
Portem ara 4 dies des que el dissabte els Estats Units i Israel van llançar l'atac contra l'Iran. Per tant, ja veurem què és el que passa, són pocs dies, però si ho comparem amb els primers dies de l'atac de Rússia contra Ucraïna, diria que el que està passant amb els carburants és similar, o ara estan pujant més els preus o menys?
Escolti'm, això quasi millor que ni en parlem. En aquell moment vam passar de quasi un... O sigui, vam passar d'un euro el litre de gasoil, l'euro i molt poca, dos euros, o alguna més de 2 euros. O sigui,
això immediatament,
Vam doblar el preu, però és que en aquell moment estàvem rebent moltíssim petroli a Europa i combustible de Rússia. O sigui, Rússia era un subministrador molt important d'Europa. I clar, en el moment en què Rússia entra en conflicte amb Ucrània, pues pràcticament en aquell moment es van tancar tot el subministre regular, va continuar havent-hi subministre irregular a través d'altres vies, però era més complicat i més lent, no? Uh-huh. Però el subministre regular es va tancar, i era un subministre molt important, percentualment. No, com jo deia al principi, percentualment ara és entre un 10 i un 20%, no és més, amb la qual cosa no és comparable amb el tema d'Ucrània.
I per acabar, d'on el traiem ara, el combustible que es posa als nostres cotxes?
Bueno, per exemple, quan es puja el preu del combustible, hi ha subministradors que potser estan cars i no ens subministraven, i ens poden ara, amb un preu més alt, començar a subministrar, perquè ja els hi és rendible el fet d'extreure el combustible i portar-nos, per exemple, combustible d'Estats Units. Per exemple, sempre diem que els Estats Units amb aquests conflictes es beneficien, no? Però en aquest cas no és demagògia, és així. O sigui, el combustible d'Estats Units surt una mica més car. Si el combustible va barat, no és un combustible que està a preus de mercat, però si el combustible s'encareix, llavors està a preus de mercat, no? O sigui que, per exemple, Estats Units podria ser un, Venezuela, vull dir, molts llocs, no hi ha problema.
Doncs ens ha agradat molt que ens ho clarifiqués, perquè estem segurs que és una de les qüestions que més ràpidament es noten, de coses que de vegades ens sembla que passen molt, molt lluny. És el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vostès, moltes gràcies.
Des de les 10 hem passat per diversos escenaris, per França, per Washington, per Jerusalem, i ara n'hi volem afegir un altre, perquè aquest quart dia de guerra ha continuat l'escalada i un dels llocs on s'ha notat més és, sens dubte, el Líban. Connectem ara amb Andrea López Tomás, que és corresponsal freelance del Periódico, a l'Orient Mitjà, i col·laboradora també del Catalunya Nit. Bona nit, Andrea.
Bona nit, Manel.
Avui les tropes d'Israel han avançat al sud del Líban, fins i tot.
Sí, aquí la situació al Líban segueix escalant i de manera molt preocupant, perquè no només hi ha hagut els bombardejos que ja havíem tingut ahir, no?, de tot el Líban i especialment a Beirut i al sud del país, sinó que ens hem llevat aquest matí amb la notícia de que les tropes israelianes havien tornat a endinsar-se en territori libanès, en el que el mateix exèrcit israelià ha dit que era part d'una estratègia de defensa avançada millorada. I aquests soldats israelians a l'interior del Líban el que fan és aprofundir l'ocupació del territori libanès, que ja fa temps que dura, perquè Israel ocupa 5 llocs estratègics a la frontera, violant la treva del 2024. I hem vist que alhora que hi havia aquestes amenaces israelianes d'entrar, que s'han convertit en realitat, l'exèrcit libanès s'ha anat enretirant de les seves posicions, fins al punt que les forces de pau de la ONU, els Cascs Blaus, han confirmat la presència de tancs israelians que han creuat la frontera, mentre que Hezbollah ha anunciat a través de comunicats que han atacat a missils guiats als blindats israelians. Per tant, com dèiem, la situació és d'escalada, és molt greu i les conseqüències sobre la població són claus, perquè no només parlem de víctimes mortals, sinó que ja hi ha 60.000 persones desplaçades a tot el país.
Doncs aquesta és la situació ara mateix al Líban, d'escalada. Esperem que en els pròxims dies puguem explicar altres coses. Moltíssimes gràcies, Andrea. Una nit més. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu, gràcies.
Catalunya nit. Que no lo cuye la nubia. Les notícies sota la llum de la lluna. Que no lo cuye la nubia. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Set minuts i mig i arribarem a 11:15. Agafem ara unes dades que va publicar el Ministeri d'Igualtat i el CIS la setmana passada. Deien que el 69% de la població espanyola creu que la prostitució és una forma de violència contra les dones i que el 32% donaria suport a legalitzar-la com una activitat més. Són algunes de les conclusions d'aquest informe sobre prostitució i pornografia. Davant d'aquest escenari, la ministra Ana Redondo defensava aquesta idea.
Esto nos lleva a la idea de abolición de la prostitución y que cobra fuerza precisamente por este respaldo social tan importante que considera que efectivamente pagar por sexo contribuye a mantener esta vulnerabilidad de las mujeres.
Doncs no és la primera vegada que el PSOE o que el govern espanyol parla d'aquesta idea d'avançar cap a aquesta abolició. La prostitució a Espanya, de fet, no té una llei concreta que la reguli de manera específica, tot i ser, diuen, el tercer país del món amb més demanda de prostitució i el primer d'Europa. Això són dades, per exemple, d'un informe de l'UGT. Avui en volem parlar amb la Tamara Fernández, que és advocada i investigadora del grup Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona nit, Tamara.
Bona nit.
I amb la Sílvia Carrasco, que és antropòloga i presidenta de Feministes de Catalunya. Bona nit, Sílvia.
Bona nit, i 38 anys professora d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
38 anys, eh? Déu-n'hi-do.
Sí.
Per això us tenim aquí a les dues. D'entrada, aquest fet que pot cridar l'atenció que no hi hagi una llei que reguli específicament el que és la prostitució a Espanya. Això d'entrada, com ho veieu? Per què costa tant i si seria bo que hi fos o no?
Bé, nosaltres, com a feministes de Catalunya i com a moviment feminista, estem completament en contra de que es reguli com una activitat més. Considerem que és violència sexual sistemàtica contra les dones més empobrides i més vulnerables que no desitgen aquests homes que les penetren per tots els forats i coses pitjors perquè necessiten els diners. Pensem que, a més, és un missatge terrible si l'educació a Catalunya els planteja educar per a la igualtat entre nenes i nens, que seran dones i homes. I, a més, és un dels tres negocis criminals més importants del món. Però no és veritat que a Catalunya no hi hagi una regulació. A Catalunya hi ha una llei que regula els espectacles públics i els locals dedicats a espectacles públics, amb un decret que la desenvolupa el 2010, que reconeix que són legals els reservats per intercanvi de serveis sexuals. Per tant, de facto, és legal la prostitució, cosa que nosaltres trobem absolutament deplorable i aboguem per la seva abolició com a sistema en general.
Tu, Tamara, ho veus igual?
Buenas noches. Bueno, yo primero, antes de empezar a hablar de la regulación, quería pedirle a Silvia que cuando hable de abolicionismo no hable de las feministas en general, porque el feminismo no es uno y no hay una posición hegemónica en torno a la prostitución. Yo soy feminista y muchas trabajadoras sexuales son feministas, así que por favor le pido que no se apropie del concepto de feminismo, si es que es posible, si no es posible.
No, pues, no es posible, Tamara, lo siento.
La que lo siente, lo que lo siente es el feminismo, porque te estás apropiándote de ese concepto. Yo soy abogada y aparte investigadora en el grupo Antígona, y mi investigación de tesis va específicamente sobre cómo se regula y los impactos que tiene regular el trabajo sexual y el sexo comercial en distintos marcos legales. Y para hacer esto he hecho estancias de investigación en distintos países con distintos marcos jurídicos, y he podido medir el impacto de los distintos marcos legales en las condiciones de vida de las personas. Ante tu pregunta de por qué cuesta tanto, se podría escribir una tesis sobre esto. Sí es verdad que no, el trabajo sexual o el sexo comercial en España no es que no esté regulado, está muy, muy regulado indirectamente. Y el principal, si podemos identificar la regulación del trabajo sexual desde un punto, es desde la criminalización de las personas que se ocupan en el sexo comercial. Porque el marco teórico, la narrativa hegemónica es la abolicionista, la del gobierno, especialmente la del PSOE, pero eso, el abolicionismo como idea, aparentemente no está mal, pero en la práctica, cuando se implementa, supone la criminalización directa de las personas que se ocupan en el sexo comercial. Y esto lo sé, porque no solo porque sea investigadora y me dedique a esto, sino porque soy abogada ejerciente y trabajo como abogada en Altera, que es una entidad social que acompaña a mujeres en el sexo comercial a denunciar, y las acompañamos en procesos legales. Y sé lo que está pasando cuando se aplican estas leyes abolicionistas que se nombran en protección de las mujeres, pero después criminalizan directamente a las mujeres.
Tenim, per una banda, la situació actual, que és la que hi ha. Hi hauria l'opció de l'abolició, és a dir, prohibir aquesta...
No. És que justament no és prohibir. Hi ha tres posicions respecte a l'explotació sexual. L'antiga, tradicional, catòlica, si vols dir, és la de prohibir, que llavors l'estigma cau sobre les dones i la seva sexualitat, perquè es considera que els homes tenen una sexualitat incontrolable que necessiten dones a la disposició. Això és l'antiga. Després hi ha la capitalista, que és la que defensa la Tamara, que des del meu punt de vista, que és la basada en una cosa que es diu sexe comercial, que és reduir les relacions que haurien d'estar basades en el respecte mutu i en el desig mutu a un intercanvi comercial que sempre fa mal a la dona, perquè la dona té seqüeles, les dones que es dediquen o que són explotades sexualment, no? Els homes no. I després hi ha la posició abolicionista, que el que pensa és que hi ha tot un sistema injust, un entramat criminal que s'aprofita de les dones més pobres i vulnerables, no? I aleshores aquí hi ha uns models que s'han aplicat i que nosaltres pensem de la mateixa manera que pensem que tothom entén que ha d'estar prohibit matar, doncs que els homes entenguin que no poden accedir al cos, als cossos de dones vulnerables i pobres que no els desitgen simplement perquè estan en necessitat. I ha de canviar la vergonya de bàndol i ha de quedar l'estigma sobre el poter i encara més perseguir penalment el proxeneta, que és el que s'enriqueix d'aquesta explotació sexual.
Clar, entre els models que hi ha pel món, per Europa, no sé si n'hi ha algun que us agradi més que un altre, perquè ja des d'intentar regular-ho, que hi hagi unes condicions de treball, ja perseguir el que consumeix aquest tipus de sexe, no sé si del que hi ha al món us agrada més un o un altre.
Vale. Primero, me sorprende mucho que sepa Silvia dónde me posiciono yo sin que me haya yo posicionado. Las perspectivas desde las que se puede abordar el trabajo sexual se pueden nombrar desde muchos sitios. La abolicionista, principalmente, que es la que se quiere acercar al modelo nórdico, que define el sexo comercial como una violencia machista patriarcal y donde el sexo comercial o los servicios sexuales no los elegiría ninguna mujer, y que ese es como su fundamento filosófico, y que sobre la implementación ellas propugnan que se castigue la demanda, o sea, sean los clientes.
Uh-huh.
No me interrumpas, porfa. Pero también espacios y terceros, ¿vale? Después hay otros modelos de intervención. No hay ningún modelo absolutamente puro y, de hecho, en España se aplica en la narrativa es abolicionista, pero el contenido es prohibicionista, ¿vale? Y si tú analizas la ley es prohibicionista. Y hay otros modelos como el de regularización que se pueden encontrar en Alemania, que el problema de estos modelos, si tú le preguntas a quien le tienes que preguntar, que es a las personas que se ocupan en el sexo comercial, a las afectadas por estas políticas públicas, te dirán que al aplicar un modelo regulacionista, que es una regulación especial, acaban también criminalizadas porque se piden como criterios administrativos y si no los cumplen, las sancionan también, ¿vale? Si tú a una persona que no tiene autorización para trabajar le pides que se registre en un censo, que cumpla una serie de... y se saque una licencia, pues al final va a acabar criminalizada. Y ese es el primer inconveniente de los modelos regulacionistas si tú le preguntas a quien le tenemos que preguntar, que son las personas afectadas por esto. ¿Cuál es el inconveniente de los modelos abolicionistas? Que cuando tú criminalizas el cliente, cuando tú identificas como el problema de la prostitución, haces un análisis plano, porque el abolicionismo no es otra cosa que un análisis súper plano, súper naif y nada interseccional, y solo identificas como problema la demanda, estás eliminando del análisis todos los elementos racistas, capitalistas. La prostitución existe no solo porque los hombres demandan servicios sexuales de las mujeres, existen porque hay una feminización de la pobreza y existe porque hay un sistema norte-sur y hay un sistema colonizador. Y ahora mismo el 80% de las mujeres en el sexo comercial en España son mujeres que son migrantes y la mayoría no tienen autorización para trabajar. Y no se puede hacer un análisis sin tener estos elementos en cuenta, ¿vale? Entonces, el abolicionismo, cuando dice vamos a eliminar la prostitución y para eso vamos a castigar al cliente, se olvida que la gente va a seguir siendo pobre por mucho que tú castigues al cliente. Y que la gente va a seguir siendo migrante y no va a tener autorización para trabajar porque no se la da el Estado, no por otra cosa. Y si tú castigas al cliente, lo único que consigues es lo que pasa en el Camp Nou y lo que pasa, porque trabajo desde hace 8 años como voluntaria con las salidas de Cruz Roja y llevo mucho tiempo acompañando a estas mujeres, es que si las castigan al cliente se van más lejos a ofrecer servicios sexuales y que las violentan y que las roban y que las pegan y que entonces están más desprotegidas. El abolicionismo no va a acabar con la prostitución porque el problema de la prostitución no es solo la demanda. Son otros elementos en los que el abolicionismo se olvida. Y ante tu pregunta de ¿hay algún modelo que os guste más? Me bajo de la opinión personal y como investigadora me voy a los datos. Porque yo no soy académica desde 33 años, porque tengo 36, pero como investigadora, otra cosa que no sean los datos, cuando estamos hablando de vidas de personas y de condiciones de vida, me da vergüenza ponerlo encima de la mesa. De los modelos con los que se puede intervenir la prostitución, el único modelo que reporta datos que mejora condiciones de vida de las personas afectadas por las políticas públicas es el modelo despenalizador que se implementa en Nueva Zelanda y en Suiza. Y esos son datos absolutamente objetivos, de acceso a justicia, de acceso a denuncia, de acceso a vivienda, de acceso a salud. Porque si tú criminalizas, como pasa aquí, que mucho abolicionismo, pero después acabamos de aprobar una ordenanza de Barcelona donde se han aumentado la criminalización de las trabajadoras sexuales y de las personas que ofrecen servicios sexuales en calle, que ahora se van a poder multar con más sanción económica, efectivamente, Silvia, sí. Lo que pasa es que cuando a esas personas les pasa algo, las violenta, pero no hace falta ni que sea una agresión sexual, ¿eh? Un robo. A una trabajadora sexual que está en calle, que la roban el móvil, que la roban el bolso, no va a denunciar. ¿Por qué? Porque el trabajo sexual, hay una ordenanza en Barcelona que dice que está sancionado. Entonces, esa persona no va a ir a denunciar. El acceso a justicia, que es un derecho fundamental en el artículo 47 de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, se ve vulnerado. Y la primera causa de vulneración de ese derecho es el abolicionismo.
Per tant, la Tamara es quedaria amb el que passa a Nova Zelanda i Suïssa. Tu, Sílvia?
Amb Suècia, per descomptat, però també voldria aclarir tres coses en el mateix temps que ha tingut ella per exposar-les. Eh? Uh-huh. El primer, no tenim un model abolicionista. Els governs, tant el PP com el PSOE, diuen que són abolicionistes, però amb més de 50 anys no han fet res i han tingut moltes majories absolutes per fer-ho. Eh? I per descomptat a Barcelona, ni molt menys hi ha un model abolicionista. Al contrari, tenim en aquests moments, aquesta setmana, el Mobile World Congress i sabem que cada any hi ha unes 30.000 dones que són traslladades a Barcelona com a part de l'oferta del turisme de congressos, el turisme d'explotació sexual vinculat a congressos, amb tot un entramat entre taxistes, hotels, operadors turístics, perquè molts dels pactes comercials es tanquen justament en locals d'explotació sexual. Al contrari, volem un model abolicionista perquè no el tenim. El moviment feminista va presentar el 2020 a l'aleshores ministra Irene Montero una llei ja redactada a la plataforma d'abolició de la prostitució, que són més de 300 organitzacions feministes de tot l'Estat, abolicionistes, que el reclamem, aquest model abolicionista, que té tres pilars. Primer de tot, rescatar i reparar la situació de les dones víctimes oferint sortides habitacionals, acompanyament mèdic psicològic, protecció, perquè les màfies proxenetes amenacen els seus familiars en països d'origen si elles s'escapen per denunciar, o sigui, és tot un entramat internacional. En segon lloc, perseguir penalment els proxenetes, que són els que s'enriqueixen amb l'explotació sexual d'aquestes dones vulnerables, i, per descomptat, multar els puters i que la vergonya canviï de bàndol, com deia i com diu Giselle Pellicot, no? Que és aquesta idea de que els homes pensen que les dones són objectes sexuals al seu servei. Mira, l'últim estudi d'en Lluís Ballester, Esther Torrado, Rosa Cova, els especialistes en prostitució i pornografia i estratègies de captació de noies joves, ens diu que ja hi ha noiets de 13 a 14 anys en els pisos buscant que les dones en situació de prostitució els hi facin o es deixin fer el que estan veient en aquest porno violent que estan consumint edats cada vegada més joves. Per nosaltres, el més important és, per descomptat, protegir les dones, rescatar les dones, donar-los aquestes alternatives i com dic, protegir-les de les màfies internacionals, perseguir penalment els proxenetes i multar els puters. Per descomptat, Suècia té un sistema implementat des de fa temps i el més important d'aquest sistema... Nosaltres no entrem en el que les dones facin o deixin de fer, sinó justament canviar les circumstàncies terribles que les porten a que siguin víctimes d'aquest sistema d'explotació. No? El que ha passat a Suècia és que ha canviat la mentalitat, i això és el que nosaltres volem, que canviï la mentalitat de la societat.
Allà la llei, perdona, és del 99, oi?
Sí, sí, per tant, ha tingut... moltes avaluacions, és on la llei, diguem-ne, de referència amb la que es va inspirar també França, encara que no és ben bé la mateixa. I, clar, aquesta idea és de que els homes són els avergonyits. Un home que pretén accedir sexualment al cos d'una dona a canvi de diners està mal vist. Per tant, així, aquí sí que hi ha un canvi cap a la igualtat, que justament és el que volem. I, sobretot, volia repetir una idea que he dit abans, que és aquest missatge que no podem traslladar a les nenes i a les noies de que elles es poden triar doncs, que les penetrin sense desitjar-ho per qualsevol forat del seu cos prenent drogues que ja els hi proporcionen els camells i els proxenetes perquè puguin dissociar i suportar-ho durant tants anys perquè queden malmeses com una oferta laboral, com una sortida laboral per dones pobres. Clar que no. Voldria citar una frase d'Amelia Tiganus, la gran estudiosa del sistema prostitucional, que ella va ser víctima de tràfic d'éssers humans i explotada sexualment durant anys aquí a Espanya, que dius que això, aquests que diuen que això és una feina com qualsevol altra, és no. La diferència entre passar la velleta i ser la velleta és que tu ets la velleta i que en quina feina, la feina consisteix en que se't fa mal. I la feina consisteix en que quan més anys passes en aquella feina, menys vals. Quina mena de feina és aquesta? Això és indigne. No podem transmetre aquest missatge a les nenes i a les dones de Catalunya. Per això volem un model abolicionista com el suec.
Per acabar, perquè se'ns està acabant el temps, creieu tant una com l'altra que realment es regularà d'una manera diferent a partir d'ara? Vull dir que ara això va seriosament o no? O ho veieu difícil?
A mi m'agradaria que hi hagués una llei abolicionista, que hi hagués un ampli consens. Crec que els dos partits que poden governar, que són el PSOE i el PP, si tinguessin voluntat política es posarien d'acord i podríem tenir però això, una bona llei que ja els hi vam redactar, el moviment feminista, només l'han d'aplicar. Però necessita molts recursos i prendre seriosament aquest canvi de mentalitat. Això és el que defensem com a moviment feminista.
Tamara?
Lo ideal sería que se hiciesen leyes honestas, y honesta sería preguntándole a las personas a las que se les van a aplicar esas leyes cuál es su opinión, cuáles son sus necesidades. Y también ninguna experta es la Cobos y ninguna experta es Amalia Tiganus, sin cuestionar su condición de víctima. Aquí tenemos estupendas investigadoras en Cataluña como Villacampa, a la que se le puede hacer mucho trabajo de campo y hay muchos datos. Lo que necesitamos son leyes que sean sensibles a las realidades y que no impliquen una criminalización más de la población y de las personas que están ocupándose en el sexo comercial. El abolicionismo como idea es una idea blanca y es una idea muy, 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 muy discriminadora. Tú si le preguntas a una persona racializada qué es lo que ahora mismo se está ocupando en el sexo comercial, el 80% de las personas que están en el sexo comercial en España son personas migradas, nunca te van a decir que la solución es meter a la policía, nunca te van a decir que la solución es criminalizar. Eso es una idea blanca y además capitalista.
No, capitalista és la teva, la Camila Ferreira, no dona negra, sí, brasilera, la que ha escrit Espanya, la Tailàndia europea, pues precisament explica...
Me sabe mal que estés tan equivocada, la
no,
verdad.
No. Realment dir que això és una idea blanca i capitalista, no. Vosaltres us baseu en una cosa que es diu sexe comercial, que és inhumà, només de parlar-ho.
Un segundo y explico por qué utilizo la categoría sexo comercial. Sí. Porque yo me dedico a acompañar a personas que se dedican al sexo comercial y no hay categorías absolutas. Cuando yo hablo de sexo comercial, ahí se pueden incluir tanto personas que... dentro de sus posibilidades eligen el sexo comercial y ofrecer servicios sexuales como una opción de supervivencia o como una opción tan digna como otra, y también incluyo personas que se pueden encontrar en condiciones abusivas. Si tú entrases alguna vez en tu vida en un espacio donde se ofrecen servicios sexuales, sabrías que no hay categorías absolutas, que no hay absolutas víctimas y absolutas personas libres, pero que las políticas públicas que necesitamos son políticas públicas que escuchen las realidades de estas personas y que no las criminalicen.
Jo voldria afegir una cosa, i és una bona notícia per la Tamara, que li agraden molt les dades, i és que Feministes de Catalunya, l'equip d'investigació, estem fent una investigació exhaustiva, no amb una mostra, sinó amb tot l'univers, d'un mapeig exhaustiu del sistema prostitucional a Catalunya, com opera, a quins llocs opera, quines són les víctimes, i per descomptat fer una estimació del volum de negoci que això està significant a Catalunya. Ja tenim els primers resultats, i al llarg d'aquest 2026 anirem fent presentacions de resultats i potser tenim l'oportunitat de venir-los a explicar segur. Aquí, perquè és el primer estudi que es fa d'aquestes
característiques. Has entrat en algun club on s'ofereixen servicis sexuals, Sílvia?
Aquí no estic per contestar preguntes personals. Però sóc investigadora de fa 38 anys en desigualtats educatives. Etnògrafa.
Creo que no es lo mismo.
De tota manera, crec que han quedat clares les postures i us agraeixo molt que les hagueu volgut defensar aquesta nit. És Tamara Fernández, per una banda, advocada i investigadora del grup Antígona de la Universitat de Barcelona, i Sílvia Carrasco, antropòloga i presidenta de Feministes de Catalunya. Moltes gràcies a les dues. Bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Un minut i mig, arribarem a 11:15 de la nit. És l'hora que passem sempre per la rotativa Imprinsa Sant Fruitós del Bages. Raül Caballol, bona nit.
Bona nit, Manel.
Ja teniu aquí les portades dels diaris o què?
Sí, ja les tenim aquí.
Doncs no sé si... avui em preguntava si haurien anat tard pel futbol, però veig que no. Què diu Lara?
Bueno, una mica de cara, eh? Mira, Lara, el titular diu Trump amenaça en bloquejar el comerç amb Espanya. Uh-huh. El president dels Estats Units diu que Madrid és un aliat terrible per haver-hi negat l'ús de les bases per atacar a l'Iran. Foto principal, es veu una vista aèria, que hi ha tot excavadores fent forats al terra, i diuen enterraments massius a l'Iran. En el quart dia de guerra continuen en els atacs creuats i mentre Israel desplega tropes al Líban, Teheran xifra en 800 els morts en els bombardejos. Altra foto que destaquen en portada és el tema del Barça. Diu, el Barça es queda un pas de la gesta.
Doncs sí, li ha anat justet.
Sí, justet.
I el periòdico?
El periòdico, mira, el periòdico també, el tema de Trump, diu Trump revuelve contra Sánchez. Es veu foto principal amb el canciller alemany i a la Casa Blanca, i diu, el efecto de la guerra se ceba en el gas y la luz. I també destaquen que la Generalitat urge a Aena a comprar terrenos en el Prat para compensar su ampliación. Y que Inditex se propone estrenar parte de su nuevo complejo de oficinas en San Adrià en 2028.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Raül, que acabi d'anar bé la jornada aquí controlant la rotativa. Una abraçada.
Gràcies, bona nit.
Tenim més portades aquí a l'estudi. Marc Güell.
Doncs mira, podem afegir la portada del País, que obre dient que Trump amenaça Espanya amb tallar tot el comerç, i també de derivada d'aquesta guerra expliquen que la guerra estén el caos pel Pròxim Orient i que la crisi petroliera castiga els mercats. També en aquesta portada del País, una enquesta que publiquen demà diu que el Partit Popular cau al mínim de la legislatura i Vox arriba a un altre màxim. I també titular del Punt Avui diu que Trump proposa un embargament comercial a Espanya per la seva postura en la guerra a l'Iran.
Molt bé, doncs això és el que trobarà qui els busqui els diaris i qui sintonitzi Catalunya Ràdio i 3Cat Info. David Casablancas, de què parlarem demà?
Doncs bona nit. Doncs evidentment seguirem pendents dels bombardejos, dels intercanvis d'atacs a l'Orient Mitjà, de com es desenvolupa aquesta guerra, totes les seves derivades, i de com pugui evolucionar aquesta nova crisi entre els Estats Units i Espanya després de l'anunci de Trump de trencar-hi relacions comercials. Recordem-ho, a les 9 hi ha una compareixença, una declaració des de la Moncloa de Pedro Sánchez. A banda d'això, que ens ocuparà una part considerable de tot el que fem informatius, i això està passant des de dissabte, demà dia 5 de guerra, demà fa 20 anys del cas Alba, que va marcar un abans i un després en la protecció de menors, una nena de 5 anys de Montcada i Reixac que va quedar en coma després de ser apallissada pel seu pare i que va tenir greus seqüeles. Un cas que va causar molta commoció en el seu moment i que va evidenciar la descoordinació de les administracions públiques i que va forçar canvis en els protocols d'atenció a la infància. Demà continua el Mobile a Barcelona i a Madrid comença l'Arco. És la fira d'art contemporani considerada la més important del sud d'Europa, amb la participació de 17 galeries catalanes, marcada per moltes coses, però ho resumeixo en dues. Qüestions com el paper de la intel·ligència artificial en els processos creatius i per la rebaixa cultural, de l'IVA cultural aplicat a la compra d'art que reclama, és un tema que heu fet alguna vegada aquí.
Sí, estan protestant, sí.
Galeries i artistes, no? Espanya, recordem-ho, aquest IVA aplicat cultural a la compra d'art és del 21%, és un dels tipus més alts d'Europa.
Molt bé, doncs demà jornada també intensa. Gràcies, Marc, gràcies, David.
Bona nit.
Bona nit.
Tretze minuts i se'ns acabarà aquest dimarts i l'acabarem molt i molt bé. Perquè la oient misteriosa que ens ha estat escoltant aquí des de les 10 va enamorar amb els seus dibuixos Gabriel García Márquez, que li va demanar que il·lustrés els seus contes infantils. El mestre del realisme màgic li va fer després una dedicatòria que ara comentarem. Més de 800 llibres, em diuen, il·lustrats a les espatlles. Moltíssima feina que va fer des de ben jove i ha estat reconeguda amb molts premis, com la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional d'Il·lustració a nivell de tot Espanya. I el premi que podíem fer aquí era convidar-la avui a ser la nostra oient misteriosa, Carme Soler Vendrell. Bona nit.
Bona nit.
La primera pregunta que fem obligada és si has après alguna cosa escoltant aquest informatiu avui.
Malauradament, he après que, com en els contes, hi ha bèsties, hi ha monstres, i hi ha infants que que pateixen, com aquesta nena que dèieu ara, l'Alba.
Sí, sí. Tu, de fet, tens un projecte que es diu Why, per què? Sí. Que són il·lustracions de cares, rostres de nens molt boniques en blanc i negre. Explica'ns aquest projecte, perquè m'ho has deixat molt bé ja.
Aquest projecte va néixer de la meva col·laboració amb en Jaume Scala, que és una persona del món de la música, però és un artista i de ràdio també, que va escriure un conte que es diu Els nens del mar. I els nens del mar són els nens de la Barceloneta quan es feia la Villa Olímpica, que vivien allà, i ell doncs va fer aquest llibre pels nens que no tenen opció als llibres. I a mi això, aquest procés, em va fer canviar una mica de una... La meva obra es tracta primer com buscar fora, després buscar dins, i trobar una mica la meva aportació treballant fent coses pels altres, no? I vaig començar, doncs, amb la Croada dels Nens, pintant nens de... Perquè no, mai no pinto nens que me'ls inventi, són tots de veritat. I ho faig per donar-los veu. I aleshores, a partir dels nens del mar, em va dir després, hauries d'il·lustrar la Croada dels nens de Bertolt Brecht, que és un llibre brutal, on un poema preciós, però que malauradament segueix sent pa de cada dia. No? I aquests infants que busquen un lloc on viure en pau, el vaig fer en blanc i negre, i són els primers esbossos, perquè primer vaig fer un projecte per portar-lo a la Fira de Bolònia i a Frankfurt, i hi havia dues imatges pintades. Però quan vaig trobar editor, vam pensar que no, que els esbossos ja ho deien tot. I aleshores aquest poema s'ha escrit en diferents idiomes, però sobretot es va publicar també a Itàlia, i vaig anar el dia que feia un any de la guerra d'Ucrània, on es va fer una marxa silenciosa pels carrers d'Òstia, del barri d'Òstia, i va acabar en un teatre, allà vaig pintar en directe, va ser una cosa meravellosa, realment. Clar. I després d'aquest llibre, doncs, mentre vaig començar a pintar nens de guerres, que són durs, però que tenen... Com que són ells que s'expressen, jo, quan dibuixo, és un procés molt previ de buscar, no? de buscar què diràs, com ho explicaràs. Però quan pinto, pinto directe, no penso.
Clar.
I aleshores tenen aquesta força que tenen els nens que pinto.
Sí, sí, de fet, qui vulgui pot entrar a la pàgina web de la Carme i en veurà a la galeria,
en veurà uns quants
que impressionen, són molt bonics, i amb un estil diferent d'altres coses que has fet, molt diferent, sí. Diria. Per exemple, quina relació vas arribar a tenir amb Gabriel García Márquez? Com va voler ell que tu il·lustressis aquells contes seus?
Doncs mira, precisament va ser el meu editor de Taiwan que va demanar permís a l'agència Balcells perquè il·lustrés un llibre que es diu La luz es como el agua. Uh-huh. I aleshores el que vaig fer va ser... Bueno, a la Carmen Balcells li va ensenyar dibuixos meus i va dir cualquiera de estos dibujos podría ilustrar cualquiera de mis libros. Esta mujer tiene que ilustrar las cubiertas de toda mi obra. I em van enviar... un mes de novembre a Cadaqués, a llegir-m'ho tot per poder fer les... Jo amb els llibres ja me'ls havia llegit, però per fer la coberta.
Quina feina tan bonica, no?, que tens.
Sí, 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 la veritat és que sí. És un privilegi.
Ell va dir, escrito para que Carmen lo hiciera ver.
Sí.
Déu-n'hi-do. Sí. Això és una...
Ell deia que no sabia sintetitzar, perquè precisament el vam conèixer, en Jaume Scala també el va conèixer, i li va dir que li escrivís una cançó. I va dir que no sabia sintetitzar. I jo li vaig dir, és la síntesi el que ha escrit del que és il·lustrar, és fer veure. Perquè il·lustrar no és dibuixar el que diu l'autor, és fer veure la teva visió sobre el que diu l'autor sense atrair-la, naturalment.
Clar, i tu aquest exercici l'has fet amb molts grans noms, eh?
Sí.
Tu has conegut, per exemple, Salvador Espriu.
Sí.
Tens aquí molts grans noms. Si et dic, per exemple, La lluna d'en Joan o Mitama, per on hauria de començar la gent?
La lluna d'en Joan és el llibre que el vaig editar primer a Anglaterra i el vaig fer... És el llibre que ha estat editat en més idiomes, a part dels del García Márquez, en més països. I el que passa que és un llibre que en Joan fa el que jo no vaig fer, que és poder salvar la meva mare. La meva mare es va morir quan jo tenia 9 anys. Jo sabia que es moriria. Llavors en Joan...
Ets molt petita.
Sí. Quan es va posar malalta en tenia 2... I jo no sabia... Em vaig quedar... Se la van endur al sanatori. En aquella època no ens explicaven res, els nens. I em vaig posar... que no parlava. I llavors hi ha una carta de la meva mare des del sanatori, la tieta, que li deia... Estic contenta perquè l'anàvem a veure de tant en tant, perquè la Mitama torna a somriure. I quan vaig dir aquesta paraula en veu alta, vaig tornar allà, saps? Perquè Mitama és Maria Carme, que no ho sabia dir. I vaig pensar que era l'Espriu, quan li vaig regalar el llibre de la lluna d'en Joan, al cap d'un... No, jo el anava a veure regularment. Uh-huh. I em va dir, vostè ha fet un llibre perfecte. Me'n permetria que l'in fes la continuació, amb aquestes paraules. I aleshores em va dir que sí, que havia pensat una història, que en Joan entrava en el mar i llavors parlava amb la mare dels dofins i tenien una relació... Em va demanar que li portés informació sobre els dofins perquè no volia posar res que no fos correcte, però es va morir i no el va escriure. I aleshores el vaig escriure jo, com en Joan. I després vaig escriure'l una continuació, que és el volcà. Jo vaig estar a Stromboli i vaig viure 5 setmanes.
A Sicília.
Sí. I aquell volcà i el mar, tot em va... Vaig pensar que era una bona manera. Jo havia il·lustrat un llibre que es diu Jo les volia, que és... també és de quan la meva mare es va morir, però de quan em van tallar les trenes, primer. No?
Tu volies les trenes.
Sí, jo plorava pels racons, dient que jo les volia. Bueno, tot, al final, el Mitama busca primer fora, després a dins, i després es troba i troba la nena del jo les volia en una roca, en el foc.
Sí, sí.
I bueno, això és el que volia explicar, perquè crec que tenim poc temps, no? Que és que a partir d'aquests nens que pintava de les guerres... En Jaume Escala em va dir, aquests nens els has de treure al carrer. I aleshores vaig anar als Encants, vaig comprar metres i metres de llençols i vaig pintar aquests nens, que són tots de veritat. Estan tots pintats a mà. No, no és una cosa que hagi fet còpies. Són tots, i esclar, s'estripen, s'embruten, es vulneren com els drets dels infants. No? I aleshores jo crec que... Això ha sigut molt retratat, ha viatjat per tot el món,
sí,
realment,
sí.
Aquest. I ara m'han presentat el Premi Astrid Lindgren, que es dona es diu a Bolònia el mes d'abril i després es dona a Suècia. I
tenim opcions?
Jo penso que sí, sí, però passa que som 300 i pico de persones. Però realment té molt... Allà es valora molt el que es treballa pels drets dels infants, no? Jo crec que amb aquest llibre, amb aquesta campanya, ha sigut una cosa molt, molt, molt potent, que encara ara doncs, em vaig fent, els estem recuperant perquè amb el vent i tot s'estripen, però els restaurem, però que es veuen totes les marques, no, no és una cosa que els hi treus les senyals, no? del patiment.
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per la rampa...
Aquí que fem les notícies sota la llum de la lluna, us recomanem que agafeu, per exemple, La lluna d'en Joan o qualsevol altre llibre il·lustrat per la Carme. La Carme Soler Vendrell, que ha estat avui la nostra oient misteriosa.
Sonen havaneres, uns avis mengen bucarons. Hem brindat per l'amic Jagger i pels nostres dies bons. Els he dit que el teu melic...
és el centre on orbita el món. S'han rigut de mi per jove i m'han donat...
Aquesta setmana acabem amb la Ludwig Bang. Aquesta cançó es diu On t'has ficat aquesta nit.
On t'has ficat aquesta nit.
I la Carme Soler Vendrell s'ha ficat al Catalunya Nit i això vol dir que li tocarà acomiadar el dia, acomiadar-se dels oients. El micròfon és teu, Carme, per dir el que vulguis. Ens ho imaginem dibuixat nosaltres.
Jo crec que hi ha una cosa molt important, que són els drets dels nens, que se'ls vulneren contínuament. Hi ha un paral·lelisme amb una cosa que em sembla... Aquests pobres nens que estan traient el Coltrane, que es moren allà dins, que són esclaus en aquest moment, i els nens que utilitzen això que ells fan deixant-hi la vida i que els atonta, que els hi priva la llibertat de pensar. El fet de que els infants amb els mòbils només treballen la part reptil del cervell i el pensament no hi és. Jo crec que és un paral·lelisme que ens fa pensar que els drets dels infants els hem de respectar.